serem un sol, crida la grada, que soni un com a mitjanit, que som el club.
Bona nit, és diumenge, són les 11, som al club i el tindrem obert fins les 12 el dia que l'Atlètic de Madrid acaba de guanyar el València per 3-1 i manté la diferència amb el Madrid i amb el Barça. El Barça que avui ha guanyat a ells 0-2, gols de De Jong i de Riqui Puig. Avui no hi ha hagut cap penal. No ha estat un partit brillant, ha estat avorridot, però el Barça ha merescut guanyar, això és indiscutible, i ha sumat la cinquena victòria consecutiva fora de casa. El dia de la victòria a Valladolid, a finals de desembre, el Barça va ser, durant una estona, aquella tarda, el pitjor equip fora de casa de la Lliga. Des d'aquella nit són 5 victòries consecutives fora de casa. Valladolid, Osca, Bilbao, Granada i avui Elx. El Barça no és sempre brillant, però és més estable i comença a ser mínimament fiable. De Jong creix amb els gols i l'arribada. Pedri amb el joc i encara farem alguna cosa amb Riqui Puig aquesta temporada. El Barça, però, continua a 10 punts a l'Atlètic de Madrid i amb un partit menys, o sigui que poden ser 13. La Lliga sembla massa lluny. Avui no farem enquesta sobre les opcions del Barça a la Lliga, però en tenim preparada com a mínim una que segurament us agradarà. A primera, més del partit del Barça, 0-2 a Elx, i de l'Atlètic de Madrid, 3-1. A casa contra el València, avui també s'han jugat el Celta 1, Eibar 1, i l'Osasuna 3, Granada 1. A segona, el Sabadell al migdia ha rescat un punt importantíssim i inesperat al camp de l'Almeria, empat a 2. El Sabadell continua fora del descens. Ahir el Girona va guanyar 1-0 el derbi contra l'Espanyol gràcies al gol de Pablo Moreno i gràcies sobretot a... Ho descobrirem durant el programa. L'Espanyol continua líder, tot i la derrota, ara sí, ara però empatat amb el Mallorca. A la capa anglesa, el Manchester United ha guanyat el Liverpool 3-2. El Liverpool ha eliminat, nova derrota de l'equip de Jurgen Klopp, que queda fora de la cap. Tot això el dia que ha arribat a Catalunya el cos sense vida del Sergi Mingote, l'alpinista de parets que es va deixar la vida fa una setmana al Calós. Comencem, que no tenim tota la nit.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Mitjanit, cada diumenge a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio, edició del diumenge 24 de gener, el dia que també ens ha deixat victòria del Barça i derrota del Manresa a la Lliga CB. El Barça ha guanyat de 42 punts, 68-110 a la pista del Guipúscoa, que és veritat que és el cué de la CB. Però el Barça ha tingut un 65% d'encert als triples, 15 de 23. El descans era 85% d'encert, una bestiesa des de la línia de 3. El Manresa ha perdut de 15 a la pista del Tenerife, al migdia 85-70, és molt difícil guanyar a Tenerife, i a la penya li van ajornar el partit aquest cap de setmana per positius a l'Estudiantes, que per cert ha fitxat JJ Barea, un dels jugadors més destacats, un dels bases destacats de l'última dècada a l'NBA. Sebastián Ogier ha guanyat el Rally de Monte Carlo, el rally que ha obert el Mundial d'aquest 2021. És el 8è Monte Carlo per a Ogier, que es converteix en el pilot que més n'ha guanyat a tota la història, un més que Sebastián Loeb. I s'ha inaugurat la temporada ciclista amb la clàssica de la Comunitat Valenciana amb victòria del francès Lorenzo Manzin. Passarem l'estona en bona companyia, com sempre, per exemple, amb l'Oriol Domènech. Oriol, bona nit.
Bona nit, Xavi.
Amb la Sònia Gelmà. Sònia.
Hola, bona nit.
L'acompanyada del Ricard Torquemada, també. Ricard, tot bé?
Bona nit.
I avui també ens acompanya el Moisès Llorenç. Moi, bona nit.
Bona nit a tothom.
Ho tenim tot a punt. Alguns heu preguntat quina és aquesta cançó amb la que acostumem a obrir el club de la mitjanit els diumenges. La cançó es diu Sweet Disposition i és un grup australià que es diu The Tempered Trap. L'última vegada que van venir a Barcelona, ara farà 4 anys, van tocar a la sala Bikini. O sigui, no és el grup australià amb més èxit de la història, però fan bones cançons com aquesta. L'Atlètic de Madrid ha guanyat 3-1 al València i això que el València s'hi havia avançat en el marcador amb un gran gol de Rashic al minut 11, però l'Atlètic ha empatat abans del descans i després del gol de Joao Félix, que ha estat l'1-1, Luis Suárez ha fet un molt bon gol només començar la segona meitat, gran definició, el 2-1, i ha sentenciat Correa a 20 minuts pel final amb el 3-1. L'Atlètic de Madrid que no falla, algú dels presents creu que fallarà com a mínim perquè en algun moment del que queda de temporada ens fem il·lusions. Sònia, per exemple?
No, sincerament. Sí que crec que, com tots els equips, algun sotrac passarà, però és que necessites que falli molt perquè el Madrid o el Barça puguin tenir opcions.
Uri. Jo ara anava a preguntar, però bueno, ja he vist a l'entradeta que no ho faràs, que és un altre cop l'enquesta sobre les possibilitats del Barça.
No.
Jo l'Atlètic de Madrid sempre he dit que era un gran rival, que el veia molt sòlid, però avui la sensació que he tingut, una sensació que he tingut molt poques vegades amb l'Atlètic de Madrid, que és un equip que marca pocs gols i que quan el Calderón i ara el Wanda rep un gol en contra, penses, avui patiran. I avui l'han rebut i des de... Què?
Han jugat tranquils.
I des del primer moment he pensat, això ho aixecaran. Juguen molt confiats, molt segurs del que fan, els jugadors de davant estan molt bé, Joao Félix, Luis Suárez, Yanni Carrasco, Llorente, Artur Correa a marcar un gol...
És que a més tenen molts més recursos, jo tinc la sensació molt més que... O sigui, una plantilla molt més compensada que la del Barça, per exemple.
Jo avui els he vist molt convençuts del que volen, del que tenen a la mà, i jo crec que no deixaran escapar.
Ricard, tu tens alguna esperança que aquesta gent es deixi... Comenci a deixar-se punts de manera important com perquè el Barça, i també el Madrid, perquè està al mig, puguin pensar que puguin...
Sí, jo crec que sí. Jo crec que hi haurà un moment en què la Lliga s'obrirà. Una altra cosa és que la perdin. Però hi haurà un moment que la Lliga s'obrirà i que dependrà de com estan el Barça i el Madrid. Si el Barça i el Madrid estan com a l'inici de temporada, doncs la distància es mantindrà. Si el Barça i el Madrid tenen una regularitat de resultats com la que té el Barça ara, per exemple, hi haurà algun moment en què faci la sensació que la Lliga s'obri. Han de passar moltes coses. Som al gener, és veritat que són molts punts i, per tant, no veig... O sigui, jo, per mi el gran favorit a guanyar la Lliga és l'Atlètic de Madrid. El que estic convençut és que no la guanyarà amb la sensació que tenim ara, que s'estan jugant dos campionats, un l'Atlètic i un altre la resta de rivals. No, i això arribarà. A l'Atlètic segur que se li fa llarga la segona volta.
Moi.
Estan molt segurs del que fan. I són, si guanyen el partit que els hi queda pendent, li traurà 10 punts al Madrid i 13 al Barça. Equivocar-se 3 partits perquè el Madrid tingui opcions i 4 perquè el Barça tingui també opció és molt difícil amb un equip de Simeone, però clar, és que això és futbol i igual que té el calendari carregat al Barça, el té l'Atlètic de Madrid. És veritat que ells ja no estan a la Copa del Rei, això és cert, però, bueno, fins al maig hi ha competició i, evidentment, esperem. Jo no sé, però a mi m'agradaria, evidentment, que la Lliga s'obrís i que la disputessin el Barça al Madrid amb l'Atlètic de Madrid, sense dubte.
Hem dit que no faríem l'enquesta que hem fet durant molts diumenges, o la major part dels diumenges, sobre les opcions del Barça a guanyar la Lliga. Mira, ara se m'acut fer-la a la inversa. Opcions de l'Atlètic de Madrid. Hem de ser molt ràpids, eh? Opcions de l'Atlètic de Madrid de 0-2 per guanyar la Lliga. Uri.
9.
Sònia.
9.
Ricard.
7.
Moi.
8.
O sigui, queden 8 i mig. Sí. O sigui, que està claríssim. Està claríssim. Estàvem esperant a veure si podem escoltar Simeone, perquè ens digui allò del partit a partit.
És que, Xavi, si no guanya la Lliga de Tia Madrid, havent quedat eliminat a 700 de Copa i veurem què fa la Champions, és perquè Simeone marxi, eh? O sigui, és que ja no és un desig, és una obligació que té amb la distància i conforme està el campionat que l'Atlètic de Madrid tingui que guanyar la Lliga.
Per cert, bon gol de Suárez, eh?
Sí, però tu faig... I això del Suárez t'ho faig al revés, que no es refredi, eh? Perquè si es refreda els pot entrar el vertigen, eh? Perquè si resulta que és Suárez... Tu ho fes al revés. El Barça en aquesta situació, no? I dir... Ui, és que si no els fa
no
Suárez...
No donaríem res
qui els fa si no els fa Suárez? Ai, que no li passi res. Bé, hem de veure...
Però... Suárez, Torquemada va tenir una baixa, ara no recordo si van ser 3-4 partits pel Covid. I...
En primer trimestre de temporada. És que els revolts venen ara. Els revolts venen ara, la tensió ve ara, el vertigen ve la segona volta. Ho han fet molt bé a la Lliga, ho han fet bastant malament a la Champions, pel nivell que tenen a la Lliga.
A veure què diu Cerezo. A veure si és optimista o no. A vegades les deixa anar.
Me vas preguntar cuando queden 3 partidos.
Finalizar
3 partidos, entonces te diremos si vamos a ser campeones o no. De todas las maneras, creo que el equipo está muy fuerte, el equipo está muy bien, y eso nos da confianza y fuerzas para seguir adelante.
Ahora ya más en serio. Hoy tenía enfrente un rival quizás de los mejores que ha pasado por aquí el Valencia, que se ha adelantado en el marcador, y quizás esas señales que deja el Atlético de Madrid las mismas semanas dos veces dándole la vuelta al partido son las que más le hacen confiar en este Atlético de Madrid, ¿no?
Bueno, yo creo que sí. Yo creo que realmente el equipo, como he dicho antes, está muy bien, está fuerte. Los jugadores saben muy bien lo que tienen que hacer, y lo que tienen que hacer es meter goles, y metemos goles y ganamos partidos.
Es Enrique Cerezo, amb la Mónica Marchante, a Movistar Plus. Deia que molt bon gol de Luis Suárez i també golaç de Joao Félix. Ricard, no et diré que és el gol de Cruyff del 74, però és molt difícil la rematada que fa.
Home, és que és molt bo, eh? El talent, la qualitat acaba apareixent. Ara ha trobat, a més, Simeone la manera que l'expressi amb llibertat. Crec que l'ajust tàctic de Simeone aquesta temporada i el canvi de dibuix, això és molt important. Ha trobat un context on l'equip ha pogut fer aquest canvi, aquest punt d'inflexió i convertir-se en un equip, com deia l'Uri, més segur de si mateix, més capaç de capgirar situacions. Estem parlant d'una setmana, pel tema del got mig buit, mig ple, estem parlant d'una setmana on ha jugat contra l'Eibar i el València, que estan pendents de la permanència, i ha hagut de remuntar els dos partits.
I els ha remuntat els dos, eh?
Sí, però els ha hagut de remuntar.
A fora de casa no remuntar des de feia 5 anys a la Lliga.
O sigui, que el que vull dir és que aquesta sensació de suma de punts, quants punts ha fet a la primera volta? Ho sabeu o no?
Ara
ho
miro.
No sé.
Ara miro. Però el Barça 44 era, no?
Ha fet 44 punts l'Atleti, però li
47,
falta, li falta algun
aquest,
partit,
avui,
no?
47.
Li falta
un
partit.
O sigui, pot tancar la primera volta amb 50.
L'Atlètic de Madrid no farà la Lliga del 100. Vaja, em sorprendria molt que fes la Lliga del 100. Per tant, doncs, estic segur que...
M'agrada, Ricard, perquè tot l'optimisme que acostumes a tenir amb el Barça el tens,
no.
Es converteix en pessimisme, sí, a l'hora de parlar.
Exacte, no, amb la Lliga oberta, dir, per mi és el favorit. I no parlo del Barça com a gran candidat a prendre-li. És que no veig ni el Barça, sí, ni el Madrid ara mateix amb aquestes possibilitats.
Però imagina't el partit d'Eibar, que l'aconsegueixen remuntar en l'últim minut, això enfocat en un partit del Barça, ho veuries com la sort dels campions, d'un campió de Lliga, guanya aquest tipus,
sí,
de partits.
Però si en una mateixa...
I a l'Atlético li dius...
Sí, però espera, Sònia, però en una mateixa setmana comencem perdent el camp de l'Eibar i comencem perdent a casa contra el València, i a la tertúlia, aquesta tertúlia d'ara, diríem... Molt el Barça, però compte, compte que els partits han començat amb problemes, eh? Que hi haurà un dia en què no acabarem les accions, que no li passi res a Suárez. A la vida tot ho pots mirar d'una banda o l'altra. I clar, i estem
mateix...
fent un pronòstic a 19, a 20 partits.
I jo ara mateix preferiria ser l'Atlético que el Barça.
Tots preferiria ser l'Atlético que el Barça.
Però és que aquesta no és la pregunta que se m'ha fet, Perquè he dit que la Lliga crec que la guanyarà l'Atlético. El que no crec és que la guanyi amb la superioritat que veieu que ja sobre la segona volta.
Però a mi que m'agrada fer números, perquè la gent ho tingui clar, sí, comptem que l'Atlètic de Madrid guanya el partit pendent que té contra el Llevant i comença la segona volta amb 13 punts d'avantatge sobre el Barça. Vol dir que dels 19 partits que queden, l'Atlètic de Madrid hauria de perdre 5 i el Barça guanyar els 19.
Sí, sí.
Perquè el Barça sigui campió.
Molt difícil. És
I
molt,
el Madrid?
Molt el Madrid
pues 4.
Té 3 punts més que el Barça. O sigui, sí. L'Atlètic
de Madrid perd contra el Madrid i contra el Barça i només n'ha de perdre 2 més.
Correcte.
Que jo avui crec que, dia, eh?
Jo crec que ho veig bé. Ho veig bé.
I el Barça i el Madrid guanyen el 19.
Tu creus... Sí, bé, te'n poso 2 victòries i un empat. Tu creus que l'Atlètic de Madrid, si perd contra el Barça i el Madrid, en la resta de partits, en els 17, no en perd 2 i no empata 1?
Sí.
Però tu creus,
tu creus que el Barça i el Madrid guanyen el 19?
No, 18.
18 o sigui, de 19 guanyaran?
No,
un dels dos sí, perquè un dels dos palmarà contra l'altre.
Sí, sí, però un dels dos guanyarà 18 partits de 19.
Per tant, el problema no és l'Atlètic de Madrid, que perdrà punts, clar, que esteu d'acord amb mi, sinó el problema és que el Barça i el Madrid tinguin una segona volta
impecable
a nivell de resultats, sí, sí. No?
Bé, el Barça va fent camí. Aviam, el partit d'avui no passarà a la història, però ha tret els 6 punts. I sense passar a la història hem de tornar-hi una estona a l'Elx-Barça d'aquesta tarda. Ara tornem.
Els diumenges d'11 a 12 de la nit...
A casa tinc formigues...
Al Club de la Mitjanit...
Vaig trobar-les un matí...
A Catalunya Ràdio...
Sobre un arbre de la cuina... I cap producte les ha fet fugir...
Bona nit. En el sorteig del Supersou cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat...
72.587. 7, 2, 5, 8, 7. De la sèrie 24.
I també 4 números i sèries més han obtingut cada un supersou de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Pots consultar-los a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu que reparteix il·lusió. Bona nit. I recorda, amb els sortejos de l'11, la il·lusió es compleix.
Benvinguts al búnquer.
Va matar tota la meva família, però parla català.
Però parla català, tu.
És que qualsevol persona, per dolenta que sigui, si parla català se li perdona tot aquí a Catalunya.
Bruce Springsteen, per exemple.
Mira, sense anar
més... No estic dient que sigui dolent, eh?
No. Bueno, també hi ha la nena aquella del rei, que per més català que parli jo no li perdono res.
Res.
La nena aquella del rei.
Perquè no sé com se diu. Leonor és
Leonor.
La que parla català. La petita, com es diu?
Ah. Sofia, no?
La Sofia.
Aquesta nena ens donarà alguna alegria, eh?
Sí?
Aquesta froilaneja.
El búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rossell. Cada dia a les 10 de la nit a Catalunya Ràdio i a YouTube. El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
El Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio amb la Sònia Salmà, el Ricard Torquemada, l'Oriol Domènech i el Moi Llorenç. El Barça ha guanyat 0-2 aquesta tarda a Elx, gols de De Jong que a la primera meitat i de Riqui Puig ja cap al final del partit. Primera pregunta, els que no estàveu treballant fent el partit, per entendre's, crec que sou l'Uri, la Sònia i el Moi. Hi ha hagut algun moment de la primera part que se'ls tancaven els ulls?
Jo no, perquè per sort he dormit més de 8 hores i aleshores no... Però si hagués estat un d'aquells dies que matines, no tinc cap dubte que la primera part hauria d'haver fet molts esforços per no dormir-me.
El partit és que l'han col·locat a un quart de 5.
És de migdia del partit.
I després de dinar, la primera part ha estat de baixa cocció.
Jo crec que no m'he dormit mai veient un partit de futbol.
No.
Veient alguna pel·lícula, sí. Però veient futbol, no.
L'altre dia,
no
l'Alcoyà a Madrid estava tan cansat que em vaig estirar al sofà i mig me dormia i, ostres, que me l'han empatat. I ja em vaig despertar del tot, però alguna vegada m'ha passat molt. I tu què?
Jo crec que la segona part ha sigut pitjor que la primera.
Sí, però ja t'ha passat la...
I l'emoció del resultat. I hem posat emoció, sí, clar.
Sí, bueno.
Minguefa ha volgut posar-hi emoció.
I era un quart de 6, que ja no era de dormir. Jo a la migdiada sento.
Però
a les 6 no podem estar de migdiada, noi.
Si fotem migdiada, fotem migdiada. Sí, tonteries ajustes, m'entens? No, aviam, a mi no... És veritat que ha sigut un partit a 4 i quart de tarda que no dona gust, no? Suposo que ni pel futbolista ni per l'espectador també és pesat. I a més, un diumenge. Però bueno, a mi no m'ha sorprès el partit del Barça d'avui. O sigui, avui era un partit per anar, per treure els 3 punts com fos i cap a casa, tu.
Més enllà de bromes, us sembla, Ricard, per exemple, que el Barça està guanyant solidesa, estabilitat i que té una mica més de fiabilitat que fa un mes?
Sí, una miqueta més d'estabilitat. Jo crec que encara és molt lluny de tenir una versió... pròxima a l'excel·lent, no? Una versió brillant, que és el que se li demana als grans equips. S'ha convertit en un inici d'equip competitiu, consistent, i no perdem punts a camps on no els pot perdre. Però aquest equip, per mi, l'assignatura pendent que té és quan es trobi amb un equip gran, que fins ara, aquesta temporada, contra els equips grans, diríem que ha quedat al seu nivell. Ara bé, respecte a l'inici de temporada, és veritat que ara el Barça, els dies que juga contra equips que en principi són inferiors, no falla i és un pas endavant. Però més enllà dels resultats, doncs alguns trets de continuïtat, al mig camp de 3, amb un triangle que ha millorat versions individuals i la col·lectiva. Bé, Araujo, jo crec que hi ha algunes coses que respecte a fa dos mesos diríem que l'equip ha crescut.
Uri, tu afrontes els partits del Barça. Ha recuperat certa sensació sí. d'avui guanyaran?
Per mi el Barça és un equip molt més sòlid des del canvi de dibuix. És cert que la ratxa de victòries fora de casa comença a Valladolid amb un dibuix diferent, però Oscar, Granada, Bilbao, jo crec que el Barça ha demostrat que ha fet un pas endavant, la millora de Jong, avui no està en Messi, però la millora de Messi, el Ricard comentava Araujo, jo crec que hi ha molts jugadors que estan millorant molt, l'equip és molt més sòlid, i jo avui també he vist el partit, i en cap moment, també és veritat que contra un equip dels més fluixos de la categoria, que és l'Elx, que jo crec que patirà molt per mantenir-se a la categoria, però tampoc he tingut mai la sensació, jugant al Barça un mal partit, que el Barça els deixaria punts avui. Sense ser brillant, però jo pensava que l'equip era sòlid, que darrere no patia i que els gols acabarien arribant.
Dintre d'aquest llistó baixet que hem posat ara del Barça d'aquesta temporada, podem acabar satisfets per aquests trets de continuïtat que destacava el Ricard. Però respecte ara el que deia ara l'Oriol, jo crec que també hi ha un punt que la confiança dels resultats et fa canviar dinàmiques. Però aquella errada de Mingueza, que fa un mes hagués acabat en gol...
Sí.
Jo m'hauria agradat veure, vaja, no m'hauria agradat veure-ho perquè no em pintava bé. Si l'Elx empata a un en aquell moment de partit, hauríem vist què hauria passat. Podia haver acabat perfectament com el Barça-Eibar davant dels resultats. Ara, és cert que...
Segurament han tret dues a Trincao també que són gol, una de les dues, com a mínim.
Sí,
encara l'Adi ha fet bon partit.
Però el que vull dir és que totes aquestes jugades de Trincao eren amb 0-1 al marcador.
Sí.
Si l'Elx arriba a empatar, hauríem hagut de veure com acaba aquest partit.
Moi.
Però, per sort, segurament l'encert de Ter Stegen també hi hem de comptar amb això, clar.
Home, clar, és que és evident que Ter Stegen també juga, lògicament, i és veritat que el Barça, ara parlant de la distància que pot tenir el Madrid, que són 13 punts, al Barça els errors li han penalitzat molt a la temporada, molt. Perquè quan s'ha equivocat, li ha costat el resultat. És a dir, a Cádiz es va equivocar i va perdre punts, a casa contra l'Eibar es va equivocar i va perdre punts, a Getafe va fer un partit lamentable, contra el Madrid al Camp Nou li piten un penal que l'acaba descentrant. És a dir, que el Barça, avui, amb l'errada de Mingueza, bueno, pues això ha tingut la sort de que fa un mes el remat hagués entrat i avui l'ha tret Ter Stegen, i sí que em dona la sensació que el Barça és un equip més compacte, més sòlid. Avui, per exemple, el que deia l'Oriol, no? que els ataca, o sigui, l'Elx venia a tancar i estava a 70 metres de la porteria del Barça. O sigui, havia de ser una cosa molt estranya que et cassessin amb una contra. I l'equip ha tingut la pilota, ha sapigut, ja no et dic adormir el partit, però sí jugar amb certa tranquil·litat. A mi m'agradaria destacar el partit o la sortida que ha tingut un tití més d'una vegada des del darrere, perquè ha fet moviments molt, molt interessants. Lògicament, Junois no en té, però la qualitat no l'ha perdut. I el Barça, bueno, pues, té que saber aprofitar... bueno, pues, també és veritat que està molt tendre físicament o que veurem si pot jugar el dimecres contra el Rayo, perquè els Junois no li donen permès, però sí que és un futbolista que... bueno, que pot ser important per Koeman. I després deixeu-me dir una altra cosa. Deia el Xavi al principi que des d'aquesta ratxa de 5 partits sense guanyar consecutivament fora de casa, el Barça era el pitjor visitant. Ara és el segon millor visitant.
Clar, clar. Són 5 victòries consecutives. És que en anys bons, en bones temporades, no sempre el Barça ha aconseguit lligar 5 partits fora de casa en victòria. Avui ha tornat a marcar De Jong. Marta Carreras, bona nit.
Bona nit.
Dades golejadores de De Jong. Quants gols ha fet De Jong en l'últim mes i mig de competició, des d'aquell que li va fer la Real Societat?
Doncs tots els que ha marcat aquesta temporada. En aquest mes i una setmana, que són aquestes 5 setmanes, des del primer gol que recordaves, Xavi, la Real Societat, que és el 16 de desembre, ha marcat els altres 3. És a dir, que els ha marcat tots en aquest tram. 4 sí, sí.
4 gols en total en un tram de què? De 8 partits, 9 partits...
Sí, són 5 setmanes i en aquestes 5 setmanes, espera't, ara m'ajudareu...
Bé, però gairebé és mig gol per partit. Un gol cada dos partits. És una estadística que per un migcampista, per qualsevol migcampista és boníssima. A banda, ja els gols on ha intervingut, Marta.
Sí, a les assistències, que també són quatre assistències en tota la temporada, d'aquestes quatre, la meitat, en aquestes cinc setmanes. És a dir, que el dia 16 de desembre s'estrena contra la Reial. Durant aquestes cinc setmanes marca tres altres gols, que és Òscar i el Xalalliga, una altra vegada contra la Reial Societat a la Supercopa, i aquestes dues assistències, la d'avui de Riqui Puig i en el partit a Sant Mamés contra l'Atlètic de Bilbao, que assisteix a Pedri, que remata amb el cap.
Comença a ser, Uri, el De Jong que tu ens vas descobrir ara fa dos anys, quan eres jugador de l'Àjax?
Home, s'està apropant. És cert que ha sigut un any i mig primer del Frenkie de Jong decepcionant, que molt lluny del Frenkie de Jong de l'Àjax, però jo crec que porta un mes. Jo crec que et diria des del partit d'Òscar, que va marcar aquell gol a l'assistència de Messi, que està fet un pas endavant. L'ha fet un pas endavant ell personalment i tàcticament, perquè abans jugava al costat de Busquets i ara juga 15 metres més endavant. Amb el canvi aquest de sistema, de jugar doble pivot, de jugar com a interior, aquests 15 metres més endavant li permeten veure molt, molt més porteria. Jo des del partit d'avui també destacaria l'assistència. Sembla que no, però ell primer té el gol.
Una arrencada molt bèstia.
Hauria pogut xutar, sí. Però quan perd la verticalitat de la porteria, aixeca el cap i la templa perfectament perquè el jugador que vingui des de darrere la pugui rematar. Vull dir que jo crec que avui del gol és anecdòtic, perquè al final només ha tingut que rematar.
Hi ha la intenció d'arribar-hi, és veritat que l'acció del gol al final...
Però jo destacaria l'assistència, sí, jo la destacaria molt.
No, i és que aquesta jugada que diu l'Oriol, no, o sigui, així com l'hem vist aquestes arribades pel carril contrari a les passades de Messi, on ha fet aquests gols, no?, segon pal entre lateral i central, aquesta que l'hem vist avui, li vam veure contra la Real Societat, en un xut que va sortir un pel alt, contra l'Atlètic de Bilbao a la final, us en recordeu aquella transició que gairebé cau,
sí,
que recupera i que vol fer la passada? Són molt similars, i la d'avui. És a dir, que s'està acostumant a aquestes arribades. A mi el que més m'ha sorprès és la facilitat amb la qual s'hi està acostumant quan ell no havia tingut mai aquesta voracitat d'arribada i rematada. Ell havia estat un futbolista més d'arrel de la jugada i clar, això augmenta el registre i sobretot en la idea del triangle del mig camp dona molta versatilitat perquè Pedri pot connectar més entre línies, ell pot ser molt més vertical, pot tenir més aquesta presència a l'àrea des de segona línia, Busquets els hi fa de guardaespatlles. Crec que hi ha un molt bon equilibri aquí.
És que segurament, Xavi, em preguntaves, perdona, Sònia, són 10 partits en els que ha participat De Jong, és a dir, ha jugat en tots menys en el del Cornellà, i en aquests 10 partits 4 gols, 2 assistències.
Està molt bé. Sònia.
Volia dir que aquest no és el De Jong que ens esperàvem, però és un De Jong que ens serveix i que està a l'altura del que esperàvem. El que passa que, per el que li havíem vist a l'Ajax, no l'esperàvem tan avançat. Esperàvem que fos el mig centre de la pròxima dècada del Barça i potser hem d'assumir, i jo crec que ho deia avui el Bernat, que és un interior que ens pot servir també per una dècada, però que a la funció que nosaltres ens havíem imaginat fent futbol ficció, perquè és cert que el dibuix que hi havia a l'Ajax no s'assembla al que està jugant ara el Barça, potser sí el doble pivot aquest amb el que ha provat Koeman, però és curiós perquè quan li han posat va, anem a fer l'ecosistema perquè tu llueixis, no lluiti. En canvi, quan han tornat el que ha estat el dibuix de tota la vida del Barça, o de tota la vida recent del Barça, és quan estem veient el millor de Jong des que ha arribat.
Àlex Delmas, bona nit.
Bona nit, què tal?
Encara ens pots afegir una lectura adicional a aquest bon moment i bon paper i efectivitat de De Jong al mig del camp, eh?
Sí, sí, per afegir alguna cosa nova, per suposat estic d'acord amb tot el que heu comentat, però per mi és decisiu el canvi de perfil. És a dir, abans De Jong estic d'acord que el sistema l'ha apropat molt a l'àrea i totalment convençut que és part de la seva millora, però posar-lo a banda dreta conjuntament amb centrar Messi o tenir, no tenir l'impacte de Messi a prop, jo crec que ha millorat molt. Jo sempre dic que De Jong necessita dos ingredients, no? Tant aquest De Jong com el de l'Ajax, que és espai per córrer i molta continuïtat en el joc. I crec que a la dreta ho està trobant. I a l'esquerra no ho trobava. Crec que la incidència de Jordi Alba allà condicionava o limitava en alguns moments, doncs, que pogués tenir aquest espai...
Com i ha de cobrir les esquenes, també, a les pujades de Jordi Alba, no?
Sí, d'alguna manera, aquesta jugada de la qual parlàveu, de la conducció, la que deia l'Uri, no sé si s'hagués donat a l'altre perfil, no sé si s'hagués donat a la banda esquerra, perquè aquesta pista que necessita per córrer, en allà no la té.
Avui hi havia Minguesa, però... I vols dir que si jugar d'est avui, aquella acció és... és menys fàcil de veure i és potser és més habitual veure l'arribada sense pilota per buscar una zona de rematada o despenjar aquella centrada que ha de despenjar per Pedri a Sant Mamés.
Sí, vaja, el que vull dir és que a la banda dreta troba un extrem que sí és cert que no sempre està obert però que més o menys hi ha certa amplitud i que ell no ha d'estar pendent de cobrir les esquenes a Jordi Alba, d'un lateral que li ocupa el carril exterior o d'algú com Leo Messi que fa una diagonal cap a dins, no? Que d'alguna manera té la llibertat com per poder fer aquesta arrencada i tirar cap endavant tant per arribar com per fer un pilota.
Marta, dimecres hi ha Copa a Vallecas amb Messi.
Sí, ja haurà complert els dos partits de sanció i per tant Messi ja serà disponible altra vegada per Koeman.
Gràcies Marta, bona nit.
Bona nit.
Continuem al Club de la Mitjanit amb l'Àlex Elmas, el Ricard Torquemada, el Moisés Llorenç, la Sònia Gelmà i l'Oriol Domènech, que és aquí a l'estudi 5.
Dimecres, partit més complicat que el d'avui.
Sí, sí senyor.
Més complicat que el d'avui, a Vallecas. Tu creus que el Rayo li fa molt de cas a la Copa?
Bueno, clar, no sé l'equip que representarà. El Rayo crec que té banqueta. Sí que és cert que va perdre contra el Mallorca 1-3 aquesta jornada, però portava una ratxa molt bona.
Per mi dels millors equips de la categoria.
I molt bon entrenador, Sí, molt bon entrenador,
Sí, és el que els fa jugar bé. Sí,
el Barça es trobarà un camp que està fatal després de la nevada a Madrid.
Ai, anem a les Rozas a jugar, tu.
No serà un partit fàcil.
Sí, no estava bé. El Bernat ha explicat que avui va estar veient el partit del Rayo.
Mallorca.
Rayo Mallorca. I que el camp no estava bé, que encara hi havia neu a...
Un dels gols del Mallorca és perquè el Rayo surt des de darrere la jugada, la pilota, i la van perdre perquè el camp no estava de tot.
També et dic, Uri, que a la Copa, aquesta Copa, partits fàcils no n'hi ha enlloc,
No.
Però, per exemple, jo crec que al Barça seria més assequible a jugar contra el Girona amb un camp en perfecte estat que no jugar a Vallecas, per exemple.
Sí, és possible. Però el Girona hi prou, perquè... No?
L'Almeria també el té bé,
Sí, l'Almeria avui, ara en parlem amb el Xavi Palau, i hem empatat a dos, venia en ratxa contra el Sabadell, bon punt del Sabadell. Hem destacat molt la figura de John perquè, clar, és que està creixent molt, avui ha fet un gol, un altre gol, ha fet una assistència de gol per Riqui Puig, però m'agradaria introduir un altre dilema. Amb què us quedeu? Amb l'aportació constantment brillant de Pedri o amb l'aparició golejadora de Riqui Puig?
Pedri.
Sí, perquè no hi ha color amb aquesta pregunta.
Per mi,
Pedri aporta ja dos o tres mesos consolidadíssim, titular indiscutible i fora de cap mena de dubte. Avui no...
Estem parlant del partit d'avui, eh? Estem parlant del partit
d'avui. Xavi, que no et competeix,
no.
L'Uri.
No. No, jo crec que el Barça, a la primera part, quan s'ha enganxat al partit, està per l'aparició de Pedri. Perquè ha començat a aparèixer pel mig, ha començat a tocar la pilota, no sé, a mi em dona la sensació... Riqui Puig, que ha jugat 10 minuts,
sí,
i ha fet un gol, sí. Sí, ha fet el gol definitiu, el 0-2.
Jo crec que Riqui ha tingut, des que està primer equip, aparicions molt millors que la d'avui. Jo la d'avui la veig anecdòtica perquè ha marcat el gol.
Sí, però ha fet el gol.
Sí, ha fet el gol, però ha fet el gol. Jo crec que en la jugada del gol, el més destacable és com De Jong se'n va fins a la línia del fons i centra. I després Riqui Puig ho fa molt bé i marca. Però és veritat que, clar, ha estat 10 minuts sobre el camp, no?
No pretenia... que ens quedéssim o amb Pedri o amb Riqui.
Ja.
Simplement volia destacar, per mi, la figura de Pedri, que és que no és d'avui, és que fa meravelles jugant a futbol. És
bestial.
És bestial. Sí. I l'aparició de Riqui, que a la TDT ho comentàvem aquesta tarda, ja acumula certs moments que poden fer canviar d'opinió a Koeman, i que jo crec que comencen mica en mica a fer canviar l'opinió de Koeman sobre Riqui.
Però, Xavi, el problema del Riqui Puig no és futbolístic, és un problema d'actitud. I si el nano canvia l'actitud, el Koeman li donarà minuts. Punto pelota, i aquí s'acaba el debat. O sigui, no és un nen que no pugui aportar futbolísticament, perquè si no ha tingut actitud i Koeman li ha anat donant boleta, doncs si ell s'hi posa, ell canvia l'actitud, ell té una altra manera de mostrar-se del vestidor, i el Koeman considera que realment ha virat aquesta situació de principi temporada, doncs Riqui Puig possiblement vagi tenint minuts.
Amb el nou sistema en el que estan jugant, amb aquest 4-3-3, i havent marxat a l'anyà, i tal com està la plantilla, és que ha de tenir minuts per força. Perquè és que, si no, Pedri i De Jong acabaran rebentats. Els minuts que ells dos deixin se'ls han de repartir entre Pjanic i Riqui Puig. Per tant, minuts en tindrà. I el que ha de fer és aprofitar-los, com els ha aprofitat avui, perquè és cert que encara que siguin 10 minuts... mira, ell ja ha deixat la seva empremta amb un gol, i ja se'n torna a parlar d'ell, i segurament el seu entrenador, que valora molt que els jugadors encertin cara a porta i que li evitin patiments, doncs s'haurà quedat amb el detall.
Ara per la Copa, ara tenen la Copa, Riqui Puig.
Bé, va, Pedri, en teoria ha de ser titular,
a
Vallecas.
A veure si no el canvia descans.
Jo amb el minutatge de Riqui, jo encara no soc gaire optimista.
No ets optimista, eh?
No.
Però dimecres, però Uri, dimecres titular, no?
No, home, això segur.
Ah,
sí, però...
Jo m'ha rodat minuts rellevants a la Lliga,
home,
no,
o a la Champions. És que jo crec que la Lliga i la Champions és per Pedri, i que ara Riqui Puig té la possibilitat de la Copa donar descans a Pedri i anar acumulant minuts, sí, i acumular bones sensacions i bones experiències. Sí,
el que vull que, per exemple, després de marcar el penal decisiu a les semifinals de la Supercopa Europa, es va comentar molt que si podia ser un abans i un després i que tindria més minuts. Bueno, va jugar a la Copa i a la mitja part el va substituir. Avui també, primer gol, la gent és una mica més optimista amb el tema Riqui.
Però mira, des del dia del penal ha jugat els 4 partits, minuts.
Sí, però Ricard, el dia del Cornellà,
sí,
el canvien perquè no fa una bona primera part.
No, oportunitat perduda, sí, sí.
Ah,
és que,
sí, sí. I ell ho sap, eh?
Però avui, avui veus, Koeman no li passa factura i
no,
el fas tornar a sortir.
Àlex... Perquè jo crec que també la va desaprofitar el seu company al mig del camp, que era Pjanic, i avui no han jugat.
Però jo crec que entraran en rols diferents, Pjanic i...
Sí, probablement. Però mira, és que ara ja tens la setmana que ve Barça-Atlètic amb Busquets sancionats, Pjanic ha d'entrar d'inici, i el primer canvi al mig del camp és que ha de ser ell. Per tant, minuts
o Sergi
tindrà.
Roberto, que torna, s'incorpora.
I que dimecres a la Copa és possible que vagi convocat, Sergi Roberto. Àlex, tu a Pedri ja li veies, abans que el descobríssim la resta, molta projecció. Jo pensava que exageraves amb Pedri, eh? T'he de ser sincer, però no, et vas quedar curt. Amb Riqui, quina evolució preveus?
Home, jo crec que anirà guanyant quota. Jo sí que crec que clarament ha passat com el recanvi de Pedri. I és un futbolista en el qual sí, és cert, que està lligat a punts d'inflexió, no? com el penal de la Supercopa, com el gol d'avui. Jo tinc la sensació que anirà guanyant quota. És un jugador que és diferent i que va a una altra velocitat, i crec que fins al moment havia estat infrautilitzat. Una altra cosa és que els gustos futbolístics de Koeman s'han d'entendre, i és evident que no és un titular, però jo crec que s'havia estat infrautilitzat i a partir d'ara el veurem més. I dependrà de la seva evolució, no? Però jo crec que és un jugador de molt futur.
11:45 de la nit. Ara farem una pausa, però que ningú marxi, perquè arriba un dels temes de la setmana. No de la setmana, de la temporada. Ara tornem.
Els diumenges d'11 a 12 de la nit. El Club de la Mitjanit. A Catalunya Ràdio.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle, on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Alexa, Catalunya Ràdio.
Hola, escoltes Catalunya Ràdio.
El matí de Catalunya Ràdio és el teu matí.
Escolta i car.
Moltes cançons.
Tots els directes de les emissores de Catalunya Ràdio a Alexa.
Catalunya Informació.
Hem arrencat aquest nou bloc de notícies.
Catalunya Música.
La relació amb la música clàssica.
I ara també els podcasts de Catalunya Ràdio disponibles a Alexa. Només cal que diguis Alexa, Catalunya Ràdio Podcast.
Catalunya Ràdio. Bernat, has dinat marmitaco?
El Club de la Mitjanit. Amb Xavi Campos.
I de sopar, sí, què heu sopat?
Doncs mira, una amanida que hem compartit i he menjat filet de porc.
A l'hotel, us han obert el restaurant.
A l'hotel, sí, sí. Llavors, això sí, 8:30, havies de ser puntual.
I ja us tancaven a les 10, m'has dit abans,
Sí, sí, sí.
Ara, que falten 20 minuts per les 12, tu creus que ja tindríem president? Que ja estaria anunciat.
Sí, seguríssim. És molt ràpid el recompte.
Avui havien de ser les eleccions del Barça. Aquesta setmana toca dijous a la batalla del Camp Nou?
Sí, dijous.
Dijous, sí, que l'haurem d'allargar una setmana.
Per tant, no ho podrem fer dijous.
Posa la careta, Peirón.
Desitjar el nou president que dirigeixi el club i que realment per ell segur que comença una nova etapa.
És possible que jo hagués estat un bon
vicepresident.
Però ojo, que també ens venen crítiques d'hipòcrites que fan veure que són del Barça i que no ho són. Aquests és el...
El intestable és el, i que no el digui a la cara, si s'atreve.
Evidentment que me'n penedeixo. De com s'ha tratat el tema.
Els quatre jugadors que vam dir que teníem més dos, que tenim opció, estan a disposició
del nou president. No vull ser, no tinc dintre dels meus plans.
Proclama guanyadora de les eleccions a la Junta Directiva del Futbol Club Barcelona a la candidatura encapçalada
del senyor
Alexandre Rossell.
No us fallaré.
Crec que la feina d'aquesta Junta Directiva que va començar el 2010 no ha acabat, i a vincre encara en queden algunes coses per fer que m'agradaria fer abans d'acabar el 21.
Fantàstica aquesta careta de la batalla del Camp Nou que hem adaptat al Club de la Mitjanit. Bernat, dimarts la Junta Gestora ens ha de treure de dubte sobre la data de les eleccions.
Sí, el que passa que això va lligat a la decisió definitiva respecte a les eleccions al Parlament de Catalunya.
Això és el que et va explicar Tusquets el dijous al
sí,
podcast, eh?
Sí, a veure, podem donar una mica, explicar les coses més clarament. El que li diuen a Tusquets, o li diuen al Barça des de Correus, és que no es veuen capaços de gestionar els dos processos electorals per correu simultàniament. Aleshores dius, d'acord, simultàniament què vol dir? Perquè si unes eleccions, les del Parlament, són finalment el 14 de febrer...
Hi ha 3 setmanes de diferència.
Són el 7 de març, hi ha diferències. Sí, però clar, un procés de vot per correu no és només del dia de la votació. Implica unes setmanes abans. Aleshores, jo l'últim input que tinc del president de la gestora és que si les eleccions al Parlament són el 14... i les eleccions al Barça, com estan anunciades, són el 7, en principi no hi hauria d'haver problemes. En principi n'hi hauria d'haver problemes. Perquè això diu que amb Correus ho han estat parlant.
O sigui, tu apostes però... ara mateix pel 7 de març, eh?
Jo no sé si apostar o no apostar.
Bé, home, no apostis res, però digue'ns sí, el que no, creus.
No. A veure, jo vull... faig cas del que em diuen, però... A mi em sembla que si Correus els hi ha dit que hi hauria dificultats, no sé si del 14 al 7... es pot aclarir la cosa tant, però vaja, en principi sembla que sí. A veure, el cens del Barça no és gaire elevat comparat amb el que són unes eleccions com les del Parlament de Catalunya.
110.000 socis, no tenen dret a vot, més o menys?
Sí, uns 100... quan has dit?
110,
no? 110, sí.
Més o menys.
Tot i que també t'he de dir una cosa, votar per correu és anar a Correus... És fer cua, perquè tots heu anat a correu segurament algun dia i sabeu que hi ha cua.
Sempre.
És fer tot un procés. És a dir, no sé si heu votat per correu alguna vegada en algunes eleccions, diríem, de les
mai,
convencionals.
No.
Jo sí. No és un pim-pam.
Incòmode.
La qual cosa és... Aquesta és una opció que es dona als socis del Barça perquè per culpa del confinament municipal no podrien moure's i anar a votar a la seu en els toquers, si no és que viuen en aquell municipi, però en tot cas no és la mesura que ho substitueix. És una mesura complementària. I a mi això el que em fa pensar és que estem davant d'unes eleccions amb l'amenaça d'una participació molt baixa. Mm-hmm. Molt baixa.
S'està acabant.
Pel tema del correu, pel tema del confinament perimetral i pel tema de que la gent està, jo crec, una mica... desconnectada, per no dir desmotivada, i després per la por, també, de segons quines edats sortir de casa.
Jo crec que el tema de Correus era decisiu amb el cas que hi hagués un confinament com el que hi havia pel dia d'avui, si haguessin estat avui les eleccions. Jo crec que possiblement el 7 de març jo crec que ja no hi haurà... que la gent podrà anar a votar perfectament.
Les condicions seran menys dures, sembla, però és que és difícil de vaticinar.
No, jo crec que hi ha un quanta gent vota per Correu a les eleccions del Barça.
Clar, és que jo crec que serà
mínim, no?
Bastant residual, eh?
S'està acabant el 24 de gener, diumenge 24 de gener, el dia que s'havien de fer les eleccions a la presidència del Barça. Ara mateix sembla que el dimarts es confirmarà la data del 7 de març. Bernat, tu deus estar avorridot a l'habitació de l'hotel a Elx. A més, has explicat que era una ciutat fantasma. A la TVT.
Sí, aquí sí que està tot... Aquí sí que no poden fer eleccions ni que vulguin. Sí,
vols quedar-te una estona o què amb nosaltres? Fins les 12?
Distret escoltant el Club del Mitjanit des de les 11 en punt.
T'ofereixo mantenir-te integrat fins a les 12. És un quart d'hora de distracció.
Cap problema. Eh? Sí.
Doncs ara sí que arriba el tema de la setmana o el tema de la temporada. Els penals. Avui el Barça és una ciutat cap de penal, a Elx, potser Afortunadament, Koeman havia decidit dos xutadors. Les alternatives a Leo Messi, després dels dos errors de Cornellà i després que hagi quedat en 7 gols en 12 llançaments, l'estadística de la temporada amb els penals.
Normalment està Leo, i Leo és el número 1 de tirar penaltis. I, bueno, hemos tenido dos días donde había jugadores que han tirado para mejorar también por tema de penalti. Y al final siempre es el capitano que decide, pero claro que hay... que hemos hablado sobre este tema antes del partido, hemos dicho, bueno, dos jugadores que tienen que coger esa responsabilidad y ojalá que si un día más Leo no está, seguramente vas a ver quién son.
Això no ho havia sentit mai, això, que és el capità el que decide.
Bé, sobre el camp, no?, sobre la gespa.
Perquè és Messi el capità. Sí. Si fos un altre, no seria el capità.
Però avui el capità del Barça era Busquets. Sí, jo crec que en cas de dubte... Però vaja, avui hi havia dos xutadors assignats, Koeman no els ha volgut revelar. Jo no sé l'ordre, o sigui, no sé qui hauria xutat. Sí que sé que Griezmann era un dels dos. I haurem d'esperar el pròxim dia que Messi no estigui al camp per descobrir qui és el... candidat número 1 després de Messi, o el responsable número 1 després de Messi, per xutar els penals. Arriba el moment de la segona enquesta del programa, la tercera. Qui creieu que ha de ser el segon xutador de penals del Barça? Bernat, va, que estàs avorrit a ells.
És a dir, després de Messi, eh?
Sí.
És molt difícil aquesta pregunta.
En general,
mira,
o avui?
Dembélé.
Ter Stegen. Dembélé.
En general.
No, jo Ter Stegen, jo aquesta opció Ter Stegen, que no em sembla cap animalada, crec que és una mica extrema.
Sí,
jo Dembélé.
Dembélé. Moi, Ter Stegen, sí. La de bo?
No. Ah. No, perquè no l'he vist mai xutar penals. Sí, crec que ens ha de xutar molt bé. Jo estic o Griezmann o Dembélé, un dels dos.
No, un dels dos, és a dir, un dels dos.
Pues Dembélé.
Dembélé. Ricard.
Dembélé.
Dembélé. Ah, Sònia, t'he de preguntar. Mm.
Doncs mira, el va xutar molt malament l'altre dia, però estic d'acord amb vosaltres... sobretot perquè comences a pensar i dius, és que Griezmann en els moments decisius ha fallat penals molt importants en la seva etapa a l'Atlético
i a la França, i amb la selecció al Mundial.
I a França, és a dir, que jo no, en un minut 91 de partit tancaria els ulls. En canvi, amb Dembélé, la seva inconsciència que crec que el pot ajudar.
Ah, exacte.
Uri.
Sí, també Dembélé.
Dembélé. Àlex Delmas.
Jo us donaré un altre nom, De Jong.
De Jong. De Jong, que va fallar a la tanda contra la Real Sociedad. Àlex, tu vas ser xutador de penals moltes temporades. L'enquesta, vaja, és que ha estat unanimitat pràcticament a favor de Dembélé. Només Àlex Delmas, jo crec que per ajudar una mica a generar debat, ha posat el nom de De Jong sobre la taula. Àlex, tu vas ser xutador de penals moltes temporades. Vas trobar una mica injust el comentari de Koeman dijous, després de les dues errades, els dos errors de Pjanic i de Dembélé al camp del Cornellà? Allò de no es pot acceptar que jugadors del Barça fallin dos penals en un partit.
No és seriós, va dir.
No és seriós i no és acceptable. Tu això com ho vas pair?
Sí, jo vaig trobar un pel injust, perquè d'entrada és veritat que és el Barça, però un penal es pot fallar. De fet, tots hem fallat penals i fins i tot doncs, els millors especialistes l'han fallat. No? En aquest sentit, jo crec que una mica el tema de que acabés el partit molt recent, suposo que aquí el va trair, no? Perquè ell també... ho ha de saber, tot i que ell era infal·lible. Crec que, jo us deia De Jong, perquè crec que el Barça ha entrat en un moment on aquest segon llançador jo crec que seria bo de que fos algú que no hagi participat en tota aquesta sèrie de penals fallats, no? que surti fora i que d'alguna manera estigui net una mica de tot això. Però vaja, tampoc em semblaria malament Dembélé, perquè crec que sí que té aquest esperit de lideratge que no li veig en Griezmann, no sé qui ho ha comentat d'aquí, però Griezmann és un futbolista que ha tirat penals, però que en algun moment la primera condició indispensable que ha de tenir un llançador de penals és estar disposat a assumir el repte i estar disposat a pagar tot el preu que hi ha en el cas de fallar-lo. I a Griezmann no l'hi he vist.
Sabeu que també, a banda de penals, ha estat una setmana de porters. A veure, com a l'1-2-3, m'heu de dir porters de la setmana. Vinga. A veure, si parlem d'un porter, quin nom us ve a la setmana, Ricard?
José Juan.
José Juan, el porter de l'Alcoyà. Oriol.
Ara, és que ara no recordo del Cornellà, com es diu.
Ramon.
Bernat.
Sí, jo el del Cornellà, m'agrada molt.
Àlex Delmas.
Sí, Ramon també.
El de l'Eibar.
El de l'Eibar, Dimitrovic, sí, que va fer un gol de penal. I el va fer bastant bé, a l'estil Xilaver. Sergi, jo crec que tu em posaràs un altre nom sobre la taula.
Sí, home, el Juan Carlos, el porter del Girona.
Perquè va fer un partidàs,
perquè el partidàs que va fer ahir és increïble.
I no és el primer aquest any.
I provoca que l'Espanyol no guanyi ahir a Girona.
Espera un moment. El Juan Carlos Martínez, el porter del Girona, possiblement el millor porter de segona, i ara el podem saludar. Juan Carlos, bona nit.
Hola, bona nit.
Tu ets bon a aturar penals. Tens bones estadístiques en els llançaments de penals, com a porter.
Bueno, no soy un especialista, la verdad que no, creo que no es algo que se me dé especialmente bien, pero bueno...
Doncs intimides els rivals, perquè aquesta temporada el Corcón, el Marc Gual, que era company teu l'any passat al Girona, el va xutar fora molt per sobre del travesser. I si no ens hem equivocat amb el Sergi Andreu buscant els números, t'han xutat 30 penals, 30, i no han acabat en gol 11, que és un 36%. No són mals números, 36% de penals que no es transformen.
Desconocía ese dato, y ahora que me lo dices... Sí, está claro que es una estadística buena, ¿no? Un 30% es mucho, teniendo en cuenta al final la desventaja que tenemos los porteros en el tema de los penaltis, y más hoy en día con las nuevas normas.
¿Tú os preparas molt els penals, concretament, amb l'equip que treballava al Girona?
Normalmente es algo que se suele hablar con el entrenador de porteros, porque hoy en día con todos los informes y los scouting que hay, se suele hacer estudio de los lanzadores, al igual que los lanzadores también hacen estudios de los porteros, ¿no? De hacia qué lado te sueles lanzar más a menudo y tal. Y bueno, siempre lo tienes en cuenta, siempre lo hablas con el entrenador de porteros, yo personalmente lo hago así, pero siempre al final en el campo, pues bueno, tienes tú la última palabra, eres el que al final decide, porque eres el que está ahí y bueno, tienes en cuenta la estadística, pero te guías también un poco por lo que sientas en ese momento, por cómo vaya el partido, hay muchos factores. No tengo un patrón. Sí que es verdad que estudio al lanzador, a los lanzadores, todos lo hacemos. También si han sido compañeros, si hemos coincidido, si me ha lanzado antes o no me ha lanzado. Hay muchos factores que alteran un poco todo y también un poco lo que sientas tú en ese momento. Si tienes una corazonada, pues hay veces que la sigues, otras veces que tratas de hacer caso un poco a lo que te dicen. Cada lanzamiento es una historia totalmente diferente. Al final, yo creo que lo más importante es tratar de intimidar y de influenciar un poco al lanzador para tratar de que él haga lo que tú quieres o de que lo lance fuera.
I ets dels que va tocar una mica allò que no sona, el xutador, trepitjant-li el punt de penal, dient-li alguna coseta...
Siempre me gusta tratar de molestar un poco al lanzador. Yo, personalmente... Suelo intentar hacerlo.
¿Qué les dius?
Siempre acaba en bronca, si no es con el lanzador, es con el árbitro. Pero bueno, me gusta también molestar y creo que al final es importante también incomodar un poco al lanzador, porque ya te digo que al final los porteros estamos en clara desventaja y tienes que tratar de condicionar al que va a tirar.
Juan Carlos, vens de fer un partidàs contra l'Espanyol increïble. Increïble, una cosa de bojos. Quina de les aturades que vas fer et va semblar més difícil? La de David López?
Esa, la verdad, que es una parada complicada porque tienes muy poco tiempo y al final el balón me va prácticamente entre las piernas, entonces tengo que mover la pierna. Bueno, es una parada complicada. No sé, tampoco me quedo con ninguna. Bueno, al final todas, lo importante es que todas sirvieron para ayudar al equipo, que es lo importante, ¿no? Y poder conseguir la victoria. Yo sí que es verdad que ayer pues me encontraba a gusto. Este tipo de partidos son los que a todos los jugadores nos gusta jugar. Me encontraba a gusto, con confianza, y bueno, por suerte salieron las cosas bien.
Fa la sensació que ets d'aquells porters que si et vas escalfant encara creixes més.
Sí, ¿no? Bueno, al final... normalmente cuando intervienes más en el juego, pues es más sencillo mantener una dinámica que cuando lo haces poco, ¿no? Al final es como cuando intervienes más, pues si salen las cosas bien es más sencillo. Pero bueno, sí que es verdad que cuando estás con confianza y te encuentras bien y estás haciendo las cosas bien, pues bueno, es más fácil, ¿no? Que cuando no tienes esa confianza o no te están saliendo las cosas.
Escolta, mamé, en Barba deu tenir molta relació, molta confiança, no? Què et va dir? Sí, sí. Què et va dir després del partit d'ahir?
Sí, tengo una relación con él porque, bueno, fuimos compañeros, fuimos compañeros en el Rayo y aparte, bueno, es sus padres son de un pueblo que está muy cerca del mío y bueno, somos de los pocos jugadores profesionales que hay de la provincia de Guadalajara y al final, pues bueno, eso también nos crea, bueno, un poco un vínculo ahí, aparte que él, bueno, es un buen amigo y le tengo cariño, ¿no? Ayer, bueno, al final, pues me felicitó y
alguna
pues,
cosa más, ¿no? He hecho un cabronazo.
Una bromita, pero bueno, sí, bueno, sí. Son cosas que igual que, pues si me hubiese metido él ese disparo que chutó al poste, pues le hubiese dicho yo lo mismo, ¿sabes?
¿Qué t'ha generat més eufòria? ¿Aturar un penal o fer un gol? Perquè tu vas fer un gol amb el Lugo.
Sí, sí, sí. Bueno, al final, para un portero es mucho más importante parar un penalti, ¿no?, que hacer un gol, porque no estamos acostumbrados, ¿sí? No, fue hace 3 años, fue casualmente el día de mi cumpleaños, de mi 30 cumpleaños, y bueno, fue algo muy bonito, la verdad que fue algo precioso, porque me recuerdo que estaba el campo lleno, y nos sirvió el gol para estar bastante más tranquilos, ¿no?, y bueno.
Estás haciendo una temporada increíble, y acabas contracte hoy, a final de temporada.
Sí, sí, acabo contrato a final de temporada.
¿Y qué? ¿Continuarás a Girona? ¿Ya te han dicho alguna cosa?
Ojalá que sí. De momento no sé nada, no, el club no ha hablado conmigo en cuanto a eso, no sé nada. Pero bueno, la verdad que estoy muy contento, estoy muy feliz aquí en Girona. Pero sobre todo estoy muy contento con el club, con el día a día, la profesionalidad. Es un poco lo que yo venía buscando aquí, ¿no? Algo, un club que muy muy profesional, que fuese creciendo, que estuviese en constante crecimiento, y creo que lo he encontrado, ¿no? La verdad que estoy muy feliz y ojalá que pueda seguir aquí muchos años.
Molt bé, Juan Carlos, moltes gràcies. Ha estat un gust parlar amb tu aquesta estona al Club de la Mitjanit.
Muchas gracias a vosotros y un placer poder charlar un ratito.
A Catalunya Ràdio, el Club de la Mitjanit.
Parlant de porters, Xavi Palau, bona nit.
Què tal, Xavi, com
no
estàs?
No vull dir que siguis porter, no has fet de porter alguna vegada?
No, ni de casa, ni de una porteria de futbol, no.
El porter de l'Almeria us ha ajudat el Sabadell avui, amb la jugada del 2-2.
Sí, una d'aquelles jugades que es veu molt poc al futbol, una falta... Tenia la pilota de la porteria a l'Almeria. I Georgi Makaritze, al moment d'impactar, havia plantat la pilota a la frontal de la petita, ha relliscat i la pilota ha quedat morta, no ha acabat de sortir de l'àrea... I Ocon ha xiulat falta indirecta a favor del Sabadell, que s'ha xutat pràcticament a 1.5 metres de la línia de gol. La imatge era brutal. Tots els jugadors de l'Almeria tapant la porteria.
L'ha clavat bé, eh?
I l'únic forat que ha quedat lliure a l'esquerra
tota
de Makaritze, ha tocat la pilota, i Juan Hernández ha estat qui finalment ha impactat, l'ha clavat amb l'esquerra.
L'Almeria era, si no l'equip més en forma de segona, amb l'Espanyol, compartien aquesta condició, i el Sabadell ha estat capaç de treure un punt, és un punt important, i que manté el Sabadell fora de la zona de descens.
Imagina't que el partit arribava amb un Almeria que havia guanyat 13 dels últims 15 partits, un equip que té un pressupost altíssim per la segona, 28 milions d'euros, que ha fet pràcticament dos equips nous, amb l'arribada d'un milionari que ha trasbalsat aquest club. En definitiva, que Sabadell avui tenia una papereta molt difícil, un os molt dur d'arrossegar, però finalment ha estat en el partit durant tots els 90 minuts. Els gols d'Òscar Rubio, gol acrobàtic d'esquena, un d'aquests gols inverosímils al futbol, i després el que et comentava, Xavi, aquest gol d'estratègia, perquè no deixa de ser una acció d'estratègia, buscar el millor llançador per clavar aquella pilota en aquell punt, que és l'únic que queda lliure. En definitiva, un Sabadell que ha sortit viu avui d'Almeria i que un cop més ha demostrat que pot competir contra qualsevol equip.
Gràcies, Xavi.
A tu, bona nit.
Dos minuts i les 12. Gràcies a l'Oriol Domènech, la Sònia Gelmà, el Ricard Torquemada, el Moisés Llorenç, l'Àlex Almàs i el Bernat Soler. Sergi i Andreu, com tenim el Mundial del Vol?
Doncs avui han quedat definits pràcticament tots els equips que jugaran als quarts de final. També hi ha alguns equips que no sabran encara fins a la jornada de demà si passen com a primers o segons de grup. Ja tenim els quarts. Espanya, Hongria, Dinamarca, Egipte, Suècia, Noruega i França. Demà segurament passarà l'Argentina. I demà hi ha un partit que és l'últim de la fase de grups entre Espanya i Hongria a les 6 de la tarda, on es juga el primer lloc. Si guanya Espanya, serà primera de grup i s'enfrontarà a Noruega.
Arriba el moment de tancar el Club de la Mitjanit i agrair la feina a l'equip que l'ha fet possible, l'Aina Grau a la producció, el Marc Peirón al control de l'Estudi 5, la Júlia Aparicio i el Xavi Clemente al central i el Sergi Andreu a la redacció. I avui el record especial és per algú a qui li deixaria les meves filles perquè les cuidés i els meus diners, que no són gaires, perquè me'ls guardés. Algú d'aquí me'n refio al 100%. És tan honest i transparent com brillant i només de vegades exagerat. Poques persones tenen tanta facilitat per rectificar i reconèixer un error. Treballa amb ell cada dia és una sort i un privilegi. Potser no li havia dit mai, però és així. Cada tarda ens demostra que tot costa. I tot i que avui ens ha canviat pel gol a gol, el Jordi Costa és un gran. Bona nit i bona setmana.